Senyor Ruiz? Molt bé, doncs en primer lloc té la paraula per part de la UASC, que entenc, el senyor Massanés. Endavant.
Bona tarda a tothom. Se'n sent bé? Sí? Bé, jo vinc a recollir la resposta a tres preguntes que vaig entrar per instància el dia 1 de setembre referent al nou parc de Sant Cebrià, que està a Mirassol, Benlloreig. I són preguntes molt senzilles i agrairia, ja que he donat 15 dies de temps, rebre la resposta avui. La primera és saber realment quant ha costat. La segona, qui ho ha pagat, tenint en compte que l'any 2008-2009 hi havia un pacte entre l'Ajuntament i Tabassa, que això ho pagaria Tabassa, i que posteriorment, no sé si amb la passada la propietat dels túnels de Vallvidrera a Vèrtix, això s'ha mantingut i ho ha pagat Vèrtix. I la tercera és si s'ha fet un estudi de l'ús d'aquest parc i què en farem de les 100 o 120 places d'aparcament que hi havia allà i que solucionaven la manca d'aparcament a l'estació de Benlloreig. La prova és que tenim tot l'aparcament del cap de Benlloreig col·lapsat i la gent que va en cotxe moltes vegades no hi troba plaça. Simplement és això.
Moltes gràcies. Li respondrà el senyor Casajoana.
Bé, bona tarda, senyor Massanés. Les obres del Parc de Sant Cebrià han costat 54.000 euros més IVA, les ha finançat l'Ajuntament, i les 120 places que vostè diu, potser és una mica exagerat, no n'hi havia tantes. S'ha de tenir en compte que si a Valldoreix hi haguessin 1.000 places d'aparcament, estarien plenes sempre. Per tant, el que s'ha intentat i l'objectiu d'aquesta obra del parc és dignificar les entrades de Sant Cugat, que aquesta n'és una, i per tant s'ha considerat oportú fer una rehabilitació paisatgística d'aquest espai per dotar-lo de l'ús i gaudi ciutadà.
Sí, però falta la pregunta. S'ha fet un càlcul d'assistència a aquest parc? I li dic perquè jo m'he estat dos diumenges al quios de diaris i he parlat amb veïns i excepte una senyora que està feliç i contenta perquè podrà passejar millor el gos, ningú m'ha dit que el facin servir aquest aparcament, aquest parc. Llavors, perquè a més està entre dues vies de velocitat, com són el passeig de l'Olavarria i l'avinguda de Bilbao. Suposo que heu fet un estudi de que allà possiblement podran anar festius, diumenges i tal, 50, 100 nens o què. Simplement és això. Vull dir, s'ha fet un estudi d'utilitat pública d'aquest parc.
No s'ha fet cap mena d'estudi, és un parc. I quan estigui obert, doncs veurem exactament l'ús que en fan els veïns, que evidentment serà superior al que puguin fer en una zona d'aparcament de cotxes i en una zona que hi havia runes abocades.
Val.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Jurado. Us demanaré brevetat, eh?
Bona tarda. Senyor Vulgar Olaz, voy por usted. No se espanti, eh? L'any passat va fer els pressupostos, va incrementar el 1,82 o 85 de l'IPC, que era per l'increment del pressupost municipal, però l'IPC a final d'any va ser de un 0,02. Jo supongo que este any, quan vostè haga els números del pressupost, tenga l'amabilitat de rebajar ese 0,8. Que se pasó, me parece que van por ahí los tiros. Señora Conesa, a mí me parece muy bien que usted ponga una bandera en la estación, no se lo critico. Yo, si usted me permite, me puedo acercar, ¿no? Es que, a ver, le voy a enseñar una foto. El día de la diada, económico, cultural, con todo esto, yo creo que lo mejor que pueden hacer es ese dinero que dedican a eso, que no le critico que lo dediquen, hay que haber dinero para todo, pero para los que buscan comida en los containers, que lo tengo aquí grabado, en la Rambla Ribatallada también tendría que llegar el dinero, no solo para hacer bandera y hacer independencia. Hay gente que si no le da a usted de comer, a lo mejor no llegan a la independencia. Alguno se suicidará como un amigo mío de aquí de San Cugat y otros que conocía y que hemos tenido negocios por ahí. Eso lo sabe usted, que se lo he dicho en persona. Pero después hay otro señor que es este que está aquí, del CUP, no el PROS. El PROS viene de una familia de San Cugat muy antigua. Yo conocí a su abuela cuando en Can Villar tenía vacas y cogía leche y la vendía. Él no lo sabe eso. Yo soy muy, muy amigo de tu padre y tú lo sabes. Y si no se lo ha dicho, se lo preguntas. Sí, no, no va por ahí, pero va por este señor. Tú me parece que vienes de una familia que era jugador del Barça, Cibo, Cosis, húngaro.
¿No? Señor jurado.
No, perdona. Aquí se mandó una cosa por las redes sociales. Que yo estaba en Tarragona,
sí.
Y decía que ojalá hubiera una nube tóxica y nos miráramos todos. Eso lo leyeron, aquí hay una gente y yo estaba allí. Y eso, usted podía haber ido con Girle a hacer eso. Le hubiera ido bien. Yo estaba allá, y se lo digo aquí en persona, pero si tiene lo que tiene que tener los hombres, yo me espero ahí a las 11 de la noche, y de la hostia que le pegue, le voy a quitar el tic que tiene.
Señor jurado, ¿vale? A ver, ahora.
Eso funciona de esa manera. No se puede ir haciendo lo que usted está diciendo y después criticar a los que llevan el yugo y la flecha, que son de los reyes católicos, porque le falta cultura para saber de dónde le viene.
Señor jurado.
Eso es lo que tiene que hacer, comportarse como una persona decente que no lo es.
Señor jurado,
muchas gracias.
Ya acabat, molt bé. Escolti, ara contestarà el senyor Bea, entenc. El senyor Brugueroles també contestarà i jo també contestaré, però li recordo que en el ple no es ve a insultar ningú. Aquí intentem dialogar, eh? Intentem dialogar, eh? I nosaltres podem acceptar. Intentem acceptar, senyor Jurado, si no, no el deixaré parlar. És que, clar, és que aquí hem d'ordenar el debat i cada un té el seu torn, eh? Llavors, senyor Bea, si vol contestar.
Mira, el meu tuit no va ser el més afortunat del món. De fet, va ser desafortunat. Això ho sé. Que el meu tuit, el meu comentari, va ser desafortunat, tot i que no és cert el que vostè diu. Jo no he desitjat la mort a ningú. Això és mentida. Això és mentida.
Però has dit que hubiera una... Ojalá hubiera una recta...
No, no és veritat, no és veritat. Sí.
Vinga.
Sí, d'acord. Li reitero, és un tuit desafortunat, però la pluja àcida no mata ningú. Disculpi, eh? És un tuit desafortunat, reitero. En tot cas, això anava perquè en una manifestació, la de Tarragona, una manifestació que des del meu punt de vista va contra el dret de votar dels catalans de la majoria, hi havia grups nazis que hi convocaven, d'acord? Sí, sí, perdoni.
Senyor Jurado, ara té el torn el senyor Bea.
Disculpi'm.
Senyor Jurado, té el torn el senyor Bea.
Jo li reitero, el meu tuit és desafortunat, això sí, això sí.
Val.
No.
Bueno, queda aclarit, no, amb violència no s'arregla res.
Acabo ràpid.
Senyor Bea, acabi ràpid.
No, avui hi ha un vídeo que li recomano a les xarxes socials també, que surt el José Domingo, exdiputat de Ciutadans i membre de la Societat Civil Catalana, negociant amb uns nazis i dient-los, si us plau, que no entrin en formació a la manifestació de Tarragona. Això és un vídeo que corre per les xarxes socials, el vídeo no enganya. En tot cas, reitero, va ser un tuit desafortunat, no he desitjat la mort a ningú, això és mentida, i lamento que vostè m'amenaci, perquè jo a vostè no li he amenaçat ni res i vostè m'està amenaçant amb esperar-me fora. Jo no hi seré fora perquè no resolc els problemes d'hòsties.
Senyor Jurado, ja li ha aclarit i, per tant, lamenta el tuit, en cap cas s'ha entès, per tant... El senyor Brugueroles li contestarà. Bueno. Senyor Jurado, contesti el senyor Brugueroles.
Sí, respecte a la qüestió de l'1,9, com vostès saben, això és un tant per cent que s'apreciava que posaria la inflació durant l'any 2014 i era una informació que nosaltres necessitem tancar aproximadament cap al mes de setembre-octubre de l'any precedent. Per tant, sempre vas una miqueta cegues. La qüestió és que el mateix secretari d'Estat d'Hisenda ara fa la setmana passada, deia que en aquest moment la inflació al conjunt de l'estat espanyol està al menys 0,5%, a Catalunya està al menys 0,1%, però que acabaria l'any 2014 en positiu. Hem de veure, aviam com acaba, i aquesta discrepància entre la inflació que nosaltres vam preveure en el seu dia i la real, doncs a veure quina distància hi ha. De totes maneres, el que vostè diu, de que potser això hauria de tenir algun tipus d'impacte en les finances del futur, home, lògicament això... Prenem bona nota d'aquestes coses. El que passa és que nosaltres, quan pressupostem, ho fem en base a previsions d'entitats econòmiques, etcètera, que hi són.
Senyor Jurado, que no té opció de rèplica, per favor, que si no ordenem el debat no podrà parlar ningú. Per tant, prenem nota d'això que vostè diu i, en tot cas, si s'ha de revisar, es revisarà. Pel que fa al tema que em comentava, nosaltres tenim uns equips de serveis socials que presten atenció, la presten de manera professional. Per tant, qualsevol persona que vostè vegi que està patint una situació de necessitat, per favor, els pot enviar a serveis socials, perquè aquesta ciutat ha de poder ajudar a totes aquelles persones que ho necessiten. Ara, no tinc cap mena de dubte que si nosaltres gestionéssim els nostres impostos, hi hauria menys pobresa a Catalunya. Això n'estic absolutament convençuda. Senyor Marín, té la paraula. Senyor Marín, té la paraula.
Va sortir fa qüestió d'un mes, un mes i mig o dos, un pleit que havia els senyors Contreras contra l'Ajuntament. Segons el diari Sant Cugat, varen guanyar el pleit els senyors Contreras. Jo, la meva pregunta i curiositat és qui ha de tornar aquestes peles als senyors Contreras, l'Ajuntament o algun particular o algun afectat? M'agradaria saber-ho, perquè, és clar, quan passava això del fet que ha donat la raó als Contreras, sortia un diari que insultava i deia barbaritats contra el que llavors era senyor alcalde d'aquí de Sant Cugat. Jo no sé per què van tirar endavant o per què allò no es va parar amb els insults i les paraules que deien, perquè el diari doncs, cada setmana sortia doncs, difamant i dient i de tot, i renec i tot. És dir, que m'agradaria saber qui ha de pagar aquestes pessetes que s'han de tornar al senyor Contreras.
Molt bé, mirarem d'aclarir-li al senyor Casajoana, crec que li pot aclarir.
Bé, bona tarda. La sentència en qüestió que vostè fa referència, hi ha un recurs interposat al Tribunal Suprem i, per tant, no té fermesa administrativa. En qualsevol cas, aquella sentència el que deia és que hi havia una sèrie de ponts i obres que havien de ser tractats com a sistemes generals i, en cap cas, deia que s'havia de reembolsar cap quantitat al senyor Contreras.
És a dir, el que es queda en suspens, entenc jo, era una reparcel·lació i un repartiment econòmic entre els diferents propietaris, però no que l'Ajuntament li hagués de pagar res al senyor Contreras. Aquest és el procés.
O sigui, tornar a terreny.
Tornar a partir de zero per fer la reparcel·lació.
Jo crec que la reparcel·lació d'on té?
Sí. Ah, exacte, de la zona de Boehringer.
Vale. O sigui que de diners no n'ha de tornar.
A veure, senyor Casajoana, si ens ho pot
aclarir. En qualsevol cas, en la pròpia sentència també parla d'uns terrenys que estan fora de l'àmbit, sí. Que en considerar que fossin d'aplicació el que diu la sentència, s'haurien d'expropiar al senyor Contreras, però a preu de l'any 90. Ja ho diu la pròpia sentència i la praxis jurídica funciona d'aquesta manera.
Sí.
Però tornar diners per tornar no es torna diners.
Ni terreny ni res?
S'haurien d'expropiar aquells terrenys que a dia d'avui estan inclosos dintre del planejament i quan es fes un nou planejament, en cas de que no ens donés la raó i com a conseqüència d'aquest nou planejament s'hagués de tornar a fer una reparcel·lació, aquests terrenys no estarien dintre del planejament general, sinó que haurien de ser expropiats i haurien d'incloure's juntament amb els ponts aquests dintre dels beneficis i càrregues amb el seu just equilibri.
La reparcel·lació que es va fer llavors era errònia.
Això és el que diu el tribunal.
És errònia perquè perdoni.
Si a mi em diuen una mil·lèsima part de lo que van insultar en aquesta casa, el diari que llavors sortia, pues clar, jo aquella reparcel·lació pues, miro d'arreglar-la al moment.
La reparcel·lació es fa...
Perquè, escolta, menys guapo, es van dir de tot. I us ho puc ensenyar perquè ho tinc arxivat.
Si em permet, la reparcel·lació es fa en base a un planejament aprovat. En el moment en què decau el planejament, decau també la reparcel·lació i per tant s'ha de tornar a començar, s'ha de tornar a fer el planejament sí, sí. I una reparcel·lació nova en virtut del nou planejament que haurà d'ajustar-se a allò que digui la sentència definitiva.
Bueno, desitjo que s'arregli tot.
Confiem en que s'arregli. Confiem en que s'arregli i per tant el que hem de fer és tornar a començar.
Vale, gràcies.
Senyor Torrecilla, té la paraula.
Bona tarda a tots, senyores i senyors regidors, senyora alcaldessa. En nom de Ciutadans Sant Cugat, renunciem a utilitzar el torn de paraula, ja que sumarem a la moció d'urgència sobre la hissada de l'estelada que presentarà el Partit Popular de Sant Cugat. Bona tarda a tots.
Moltes gràcies, doncs bona tarda. Senyora Sierra, té la paraula.
Hola, bona tarda. Llegiré un manifest del col·lectiu Sisclaus. En primer lloc, volem agrair a l'Ajuntament el tracte que ha tingut amb nosaltres, ja que s'ha mostrat molt obert al diàleg i haver tingut voluntat de negociació per determinar la funcionalitat de les cases dels mestres. i també a tots aquells partits polítics i col·lectius que ens han donat el seu suport i han fet possible tirar endavant aquest projecte. Demanem a l'Ajuntament, però, que segueixi obert a les negociacions i que el projecte que ens volen presentar el dimecres d'aquest mes, sigui de caràcter informatiu i obert a futures negociacions. Que les bases de masoveria urbana que es crearan per aquest projecte i que serviran de base per a posteriors contractes de masoveria urbana estiguin oberts a un procés de participació pública. I que l'oficina de masoveria urbana ja existent funcioni degudament i se'n faci una aposta real per aquesta via d'accés a l'habitatge. Pensem en la masoveria urbana com una forma d'accedir a la vivenda per a tot un col·lectiu de persones que no es contemplen o que no corresponen amb els criteris de protecció oficial. Aquelles persones que, tot i tenir una motivació, voluntat i energies per rehabilitar i mantenir habitatges en desús, no tenen la possibilitat de fer-ho de forma legal i amb seguretat. Que aquelles persones propietàries d'immobles en desús agafin confiança en aquesta nova manera d'enfocar el valor de la vivenda i que se'n sentin segurs en tenir un contracte, on s'especifiquen els drets i els deures d'ambdues parts. Pensem també que la masoveria urbana afavoreix la ciutat, el reduir el nombre d'habitatges en desús i que a causa de la falta de manteniment tendeixen a degradar-se, sent la masoveria urbana una fórmula econòmica per reformar i mantenir el parc d'habitatges en bon estat. Sant Cugat serà així una ciutat pionera al nostre estat, apostant per un model d'accés a l'habitatge innovador que ja funciona des de fa molts anys a països del nord d'Europa. Moltes gràcies. Demanem als partits polítics, president, si volen donar la seva opinió.
Gràcies. Moltes gràcies. Doncs, senyor Casajoana, si vol comentar.
Bé, aquesta setmana, aquest dimecres tenim una reunió, com molt bé has dit, i la nostra intenció és presentar-vos el recull de totes aquelles coses que hem anat parlant amb els vostres companys al llarg dels darrers mesos i que són la plasmació gràfica del projecte que es vol fer a la Casa dels Mestres. Jo, si vosaltres em voleu dir masoveria urbana, em sembla molt bé, però jo m'agradaria ser més ambiciós i dir que és un projecte que va més enllà, més amunt de la masoveria urbana. És un projecte de cooperativisme, un projecte de col·lectivitat en el que la gent pugui intervindre dintre d'una llista regulada pels els elements de d'habitatge social i també tots aquells que vulguin formar part d'aquest projecte però que va més enllà de la masoveria urbana, perquè hem inclòs elements que formen part del banc del temps per poder satisfer les quantitats que s'hagin de pagar de lloguer, una part amb diners i una altra part amb col·laboració amb els seus veïns, i considero que és un projecte que va molt més enllà de la masoveria urbana i que crec que som pioners en molts aspectes en aquest sentit. I això és gràcies a tots plegats, és gràcies a vosaltres, és gràcies a nosaltres i també és gràcies a Sostre Cívic, que hem estat participant i hem estat debatent diverses vegades la qüestió de la Casa dels Mestres.
Les gràcies. Algun altre comentari? Guim, no? Val, doncs moltes gràcies. Senyor Ruiz, té la paraula. Li donen el micro.
Me parece que tengo bastante fuerza para hablar sin el micro, pero vaya. De todas formas, de principio, el venir hoy a este pleno es para felicitar al ayuntamiento por acordarse de nuestro barrio y darle la felicitación, pero al mismo tiempo no sé si felicitarlo o estárselo ya de antemano, porque hoy no han puesto un servicio de autobús, que esto es como, no sé si lo han hecho con la cabeza o con los pies. Se habló de que se pondría un autobús, estoy hablando de Cambarata, por si no.
Sí, sí, sí. Está bien.
Un servicio de autobús que se pondría para noviembre, diciembre, de buena a primera, de la noche a la mañana, aparece marcado en el suelo la señal de autobús y comienza hoy el curso escolar. Cuando no se ha hablado con nadie, no se sabe, cada vecino más o menos ya tiene asignado para llevarlo a los colegios, a los niños, y el horario que aquí me pone es solamente para los colegios, no hay otro. La gente mayor, ¿qué vamos? ¿Andando, caminando o cómo venimos? ¿Cómo vamos? Porque yo quisiera saber, mire, si no lo tiene, se lo doy. Entonces, yo ya no sé qué pensar de ustedes ahora. Y además, yo lo que sí digo es una cosa, ¿con quién han pactado, con quién han hecho estos horarios? Porque en el barrio la asociación de vecinos no ha venido, porque yo le he preguntado al presidente y no venía hoy, porque se ve que está acojonado y no sabe ni lo que decir. Pero yo sí que le digo es que me da vergüenza de que esto salga así. Si se pone un autobús es para que podamos utilizarlo. los niños y los no tan niños. Yo no soy niño, pero soy pequeño, pero tengo muchos años. Y entonces esto es lo que yo quiero. Esto no sirve para nada, porque hoy, si hay solamente había un señor que lo ha utilizado, ¿sabe quién ha sido? Yo. No ha habido nadie más. Y entonces, si me van a dar caramelos, como a jugar a los chavales esos de las, los tres vasitos, para decir, ponemos un autobús, para lo quitamos, mejor que lo rompan y no lo hagan. O se hacen las cosas bien hechas, o no se hacen. Yo pienso, es mi opinión, pienso que lo que se ha hecho es no hecho ni con los pies. Esto por un lado. En segundo, también estaba pendiente en el pleno anterior del mes de julio, pedí que me se contestara algo de los caminos, del decreto que sacaron, tampoco me se ha dicho nada, segundo. Y tercero, me gustaría, ya que ha salido aquí, algo que sí me gustaría remarcar. Yo no estuve en Tarragona, ni estuve en Barcelona, ni estuve en ningún sitio, y con nosotros queréis jugar a la pelota, uno y otros, ¿vale? Lo digo para que se lo apunten las dos partes. Esto es la vergüenza pública, siempre se ha dicho, y queremos en el pueblo votar. Si queremos votar, esperemos y hacer la votación, no nos peleemos antes de hacerla. Gracias.
Gracias, señor Ruiz, gracias. Silenci, senyor Jurado, per favor. No s'obren diàlegs entre les persones del públic, els hi agrairia, perquè si no, no ens entendrem. Bé, té la paraula el senyor Casajoana, que podrà explicar el perquè del bus i del servei de bus a Can Barata.
Bé, el servei de bus a Can Barata és una reivindicació que ens van fer els veïns, ha sigut una reivindicació històrica. S'ha pactat amb la Generalitat fer un servei discrecional d'autobusos, de manera que permetés unir Can Barata amb l'estació de Sant Quirze perquè era l'estació més propera. Com ho hem fet aquests horaris? Aquests horaris s'han fet pensant en que el màxim nombre de veïns de Can Barata el puguin utilitzar. I en aquest cas s'ha pensat que són 3 al matí i 3 a la tarda. Hi ha 7 parades a dintre de l'àmbit de Can Barata que van a l'estació de Sant Quirze. És una prova pilot. Intentarem modificar els horaris en la mesura que sigui possible, però el que no està previst és que funcioni tot el dia d'un costat cap a l'altre.
Doncs moltes gràcies. Si hi ha alguna altra qüestió per part del públic, doncs sí. Digui. Senyor Vera.
Sí, bona tarda.
Digui.
Que em va donar resposta al senyor tinent d'alcalde,
sí,
per un e-mail, que era un informe jurídic,
sí,
emès per un lletrat municipal. El senyor, ho dic el nom perquè, clar, va actuar en nom de l'equip de govern, no? En l'esperit posa que actua en nom de l'equip de govern, no? El senyor Xavi Baño i Millet.
Sí.
I jo he fet un escrit de posició perquè entenc que el que he dit no és veritat. No?
Vostè no està d'acord amb la resposta que li hem donat.
No estic d'acord i li he fet un escrit, no sé si s'ho ha mirat, o s'ho ha mirat al regidor, i ha portat la tira del document, no? Dient que aquest senyor sistemàticament compleix sentències judicials, etcètera, etcètera. No? Li he fet acusacions que jo crec que són molt greus, no? Però que són veritat, no? I encara estic esperant la resposta. Jo
clar,
crec que tinc dret, jo, amb el tracte que m'ha donat l'Ajuntament, jo crec que tinc dret a que doni resposta, no? Que sigui veritat, no? Si ho fa mal, li dic, mira, aquestes persones no li haurien expedient disciplinari per que sigui, perquè són del partit o per que sigui.
No, són del partit, no.
Jo tinc informació que no, i és del partit.
Miri, no, escolti, això jo no va així, això no va així. El senyor Banyó és un jurista de la casa i per tant nosaltres el que fem és demanar una resposta a l'advocat i a l'advocat ens dona una resposta.
Aquest advocat no pot dir, no se li obre expedient fins que no hi ha una resolució judicial definitiva, això no és veritat. Hi ha diversos policies que estan des del principi que estan imputats, se li ha obert expedient disciplinari. Un, perquè es va dormir, no va anar dues vegades en judici, perquè clar, té un fill i treballa de nit, i es va dormir, i per això se li ha obert expedient disciplinari. I senyors que estan imputats per delictes molt més greus, no se li ha obert. I jo penso que això és un tracte de favor. Això vull una resposta objectiva. Vostè, perdoni, vostè va usar l'exemple de que sabia que hi havia funcionaris al Departament d'Urbanisme o persones que treballaven allà que havien estat imputats i no se l'havia obert expedient disciplinari. Però clar, si després surt la notícia que el senyor alcalde, l'anterior, el senyor Joan Emery, està imputat, clar, si el que ha d'obrir l'expedient, que és l'alcalde, i l'alcalde està imputat, és normal que no obri expedient perquè no tira la sort.
Clar, però senyor Vera, jo intento fer-li entendre, Vostè ens està portant aquí un tema de fa molts i molts anys, on la nostra capacitat d'intervenció és molt reduïda, perquè és un tema que ja va passar a tribunals, ja va haver-hi les resolucions judicials. Jo entenc que vostè estigui agreujat amb el tracte que li va donar l'Ajuntament, això ho entenc, ho entenc. Però el que ha d'entendre també és que aquest equip de govern el que no pot fer és retrocedir en els anys i en el temps per resoldre una qüestió que ha estat jutjada i, a més, crec que li va ser favorable a vostè. Per tant, no, aquí és que ni hem intervingut ni el tinent d'alcalde ni jo. Ens trobem el seu greuge, que el podem entendre, ens podem posar a la seva situació, però nosaltres, el que amb les peticions que vostè ens fa, les donem a l'advocat, diguéssim, que està treballant amb el secretari general, en aquest cas el senyor Banyó. I la veritat, no diguéssim, els fonaments jurídics que utilitza el senyor Banyó són els que nosaltres hem de defensar. Jo lamento que vostè, la resposta del senyor Banyó no li sigui encara suficient, però veig en aquest sentit poc marge, perquè realment vostè ens està plantejant un tema jutjat i entenc favorable, que va resultar favorable a vostè, per tant l'Ajuntament va respondre de manera pertinent, tal com deia la sentència, i el que li dic és que hi ha un greuge que no li podrem reparar, perquè ja no està a les nostres mans que vostè s'hagués sentit maltractat en aquell moment, m'entén?
No, senyora alcaldessa, això no és veritat. Jo sé que vostè no té responsabilitat, ni el senyor tenia d'alcalde, jo ho he dit aquí públicament, en el
sí.
No? Que aquest equip de govern no té res a veure amb el que va passar en aquella època. Però jo vaig guanyar un judici...
És que el va guanyar vostè. És
no
que...
demanaven res, eh? A l'instructor em dona dues faltes molt greus, que això suposa anar-te al carrer de per vida, quedar-te sense feina i arruïnar de per vida, i jo esperant una filla. Això va passar. Jo vaig guanyar el judici. L'Ajuntament va fer una interpretació arbitrària de la sentència i em va obrir un altre expedient per al mateix fet, quan ja estava jutjat. Una cosa que està jutjat, això.
Jo li ofereixo...
Perdoni, vas guanyar un altre judici.
Per això li dic, vostè ha anat guanyant el judici.
I a l'Ajuntament, jo ja no era funcionari, a l'Ajuntament no va recórrer la sentència aquella.
Per això li dic, senyor...
Va recórrer la sentència aquella, va guanyar a un company la sentència deia que sí, que la causa d'extensió estava present també, perquè l'expedient era el mateix, i deia que s'havien de retractar les actuacions al moment del nomenament de l'instructor i obrir l'expedient. Aquest senyor, amb aquesta sentència, i en la mateixa data no se li va obrir l'expedient. I jo, sense ser funcionari, no solament se me va obrir, sinó també va recórrer l'Ajuntament. O sigui, que si això no és un tracte...
Però el que li dic, jo, senyor Vera, de veritat m'ofereixo, si vol, a reunir-nos un dia tots tres amb el tinent d'alcalde, amb vostè, amb mi mateixa. Però, vostè, tots els processos que va obrir en contra de l'Ajuntament, vostè els va guanyar.
No, llavors, no, encara n'hi ha dos.
N'hi ha dos pendents. I queda, entenc que vostè tingui una sensació de greuge, l'entenc, però és molt difícil que nosaltres li puguem arreglar en aquest sentit. Però en qualsevol cas, seguim oberts, ens ho mirarem amb el senyor Banyó i bueno, posarem tota la bona voluntat, però si nosaltres els advocats ens diuen una cosa, doncs hem...
I demano que ho faci públic a tot el ple.
Ho fem, ho fem.
La contestació, no sé si em poden dir a la resta de regidors si li han
notificat. Li passo la paraula al senyor Carol, si pot aclarir.
Una intervenció molt ràpida, complementària. Tot això ha sigut informat a la comissió informativa. La situació exacta que es dona és un principi non bis in idem, no es pot penar pel mateix tema per dos jocs diferents, per tant, vostè sap perfectament que fins que no acabi... Sí, senyor. Que fins que no acabi la sentència condemnatòria penal no es pot obrir l'administrativa o no es pot finalitzar.
Això és veritat.
És així. La contestació d'advocat, vostè l'escrit que ens demana és sempre el mateix, recurrent, la resposta continua sent la mateixa. A partir d'aquí, com diu l'alcaldessa, estem oberts a que reuneixi amb mi, amb l'alcaldessa o amb qui calgui, per parlar el que sigui necessari. Estem oberts amb aquest tema. Gràcies.
Gràcies, senyor Vera, per la comprensió. Jo li agraeixo que sigui tan insistent, però a nosaltres també ens costa aquesta situació. No es pensi que no intentem posar-nos en el seu lloc.
No l'ha viscut, imagini-se si l'hagués
viscut. Sí, sí. Bé, doncs, si no hi ha res més, moltes gràcies i iniciarem tot seguit el ple ordinari i donem també la benvinguda a totes les persones afectades per la sensibilitat